Hola, bon dia. Bueno, bon dia per vosaltres, perquè aquí a la illa de Cebu són ara mateix la 1 de la tarda. Estic aquí caminant per aquests carrers de Cebu. Ara mateix aquí fa un calor força asfixiant i bueno, em disposo a anar a dinar a algú, perquè avui és el dia del treball i bueno, per suposat aquí també fem festa. El meu nom és Alfred Rodríguez Papaseit i treballo en una escola internacional i m'ha vingut a gust parlar amb vosaltres i explicar-vos la meva experiència aquí a les Filipines. You win, it's your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in, how many train wrecks do we need to see before lose touch, oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse, son. Where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where's all the good people go? Anyway, okay, whatever you say. Wrong or resolute, but in the mood to obey. Station to station, desensitizing the nation. Where'd all the good people go? Catalunya Ràdio, sense fronteres. Amb Montse Gené i Kilian Sabrià.
Benvinguts a aquest programa que fem de Pasqües a Rams, o dit amb més propietat.
Segurament de Pasqua a primer de maig, s'hauria de dir per més propietat, eh?
Sí, no fa tant de l'últim, no? Però en realitat és els festius entre setmana,
sí,
eh?
Sí, sí.
Poc, però amb ganes. Per sentir el parlar de la Catalunya Nord, del Sud, del País Valencià, de les Illes, d'Andorra, de la Franja de Ponent i també de l'Alguer.
Avui amb una sensibilitat especial, molt especial, cap al País Valencià, amb qui ens volen retallar o tallar o impedir la comunicació.
Una abraçada forta i també una salutació cap a l'última comunitat catalana a l'exterior que ha estat incorporada per la Generalitat, que és l'associació Catalans UK, podríem dir, que hi ha catalans...
Deuen ser d'Anglaterra aquests, eh?
Doncs sí, són catalans i catalanòfils de Londres. I comencem agafant forces, avui com sempre, i per esmorzar no ens equivocarem, si fem camí cap a la terra del Joaquim.
Penso, ja som a la terra d'en Joaquim, penso que no cal explicar molt quina és la terra d'en Joaquim. Tots els nostres seguidors des de fa molts anys, 10 temporades llargues, 11 ja, saben que Joaquim Monclús és sinònima...
És sinònim de Franja i és sinònim encara més de Calaceit. Kili.
Joaquim!
Hola, què tal?
Joaquim, com estàs?
Què veu per aquí?
Home!
Per aquí vindríeu, mira, però no t'ho esperava tan aviat.
Tan aviat? És que nosaltres hem de venir aviat als llocs.
Home, és que venim a esmorzar, no podíem arribar a les 12 del migdia.
Sí, sí, hem d'esmorzar d'hora.
T'han fet llevar d'hora, sí.
Hi ha un lloc aquí a la plaça, que
la
és el
plaça,
Raconet.
La plaça, com es diu, la plaça? És la plaça principal del
sí,
poble?
Sí, la plaça.
La plaça, se li diu la plaça. Molt bé, molt bé.
Que no estem a Barcelona, canvia el xip, canvia.
La plaça, molt bé.
Hi ha un lloc aquí a la plaça que potser està obert, vaig parlar este dia amb ells, i potser que estigui obert i podrem esmorzar bé.
Com es diu aquell lloc?
El Raconet.
El Raconet.
Sí, sí, és un lloc emblemàtic. I a més és l'únic que hi ha dintre del poble.
Deu ser un Raconet de la plaça?
Sí,
nom,
bé,
o no?
Bé, és un Raconet que, de cases que fa...
No, anem tirant, anem tirant cap allà.
Anem tirant i ara veureu i així...
La plaça és això d'aquí?
Sí, això és la plaça.
Aquestes portalades,
sí,
no?
Exacte, aquestes porxos de l'Ajuntament. I abans aquí es venia el peix i té...
Aquí hi havia sí, marcat el peix? Ara
exacte,
no, ja.
No, ara...
Escolta'm, aquí no ho heu destrossat, com tants llocs que hi ha pagots, eh? Aquí tot és molt homogènia, aquí a Calaceit.
Sí, com és que heu aconseguit que Calaceit sigui com és?
Sí, sí, això és una tradició i la gent cada vegada... ho veu millor i ho va conservant. També hi ha alguna barrabassada, però bé.
No les mirarem, no les mirarem. Farem mirada selectiva. Deies el Raconet.
El Raconet.
Que deu ser això d'aquí.
Sí, sí, exactament, aquí estem.
I com es diu, qui ens ha d'atendre?
Us atendrà segurament la Isabel.
Isabel, eh? Isabel?
Sí, hola.
Hola, bon dia.
Bon dia, matiner.
Sí. Sí, 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 no sé si aquestes hores ja hi sou, però...
Home, tu encara més, perquè ja ho tens obert, això.
Això.
Tot preparat.
Potser
tot
serem preparat. Els primers avui, no?
Sí, i tant.
Escolta'm, i què s'esmorza un dia de festa, amb tranquil·litat, molt d'hora al matí, aquí a Calaceit? Què ens faries?
A veure, habitualment els dies de festa la gent jove ni esmorza, em sembla que s'ho passa.
va directe al dinar, no?
Sí,
o gairebé al berenar, ja, sí, ja t'entenc. Ja.
Però sí, els dissabtes, sobretot, la gent acostuma, bueno, no és algo tradicional, ous ferrats, amb xurís, amb cansalada...
Ja us ho havia dit jo, que aquí esmorzaríem
bé. Jo estaria preparada per això.
Fort, això és fort, eh?
Sí, sí, plat fort, plat fort. Però bueno, depèn també de l'època de l'any. Evidentment, a l'hivern els menjars es fan més forts, a l'estiu és més de truites, truites amb suc, escalivada, inclús plats de faves pel matí.
Plats de faves?
Plats de faves. Sí. Jo m'apuntaria un plat
de faves. Sí, sí, sí.
Per esmorzar
sí,
no l'he pres mai, però escolta...
Ara no deu ser època de faves, no? Jo
sí,
ah, sí?
Primavera,
comencen.
Sí, sí.
Ara comencen, ara, comencen. Sí. I tu què faries, Joaquim, tu que ets del lloc? Tu tens alguna cosa especial per esmorzar o què?
Jo, els ous ferrats, digues amb el pernil.
Perniles?
Aquí, sí.
Vol pernil?
Aquí li diem cuixot.
Cuixot?
Sí, cuixot.
De porcs d'aquí? De porcs de...
Sí, sí, hi ha bona tradició, diguem aquí, a més venen d'aquí de Penarroja, que jo sé que ve i són bons, són bons.
Jo un pernilet estaria bé. Tu que volies fer les faves, no sé si en tenen, eh?
Que m'ha dit que sí, que sí que en teniu, que en teniu avui.
Una de faves tendres. Sí.
Doncs va, una de faves.
Una de faves.
Tu el bacallà que t'agrada tant, potser també en tindrien.
Ha dit bacallà?
No ho sé, he dit jo, no.
No, el bacallà no es diu aquí. No. Aquí es diu abadejo.
Abadejo.
Ah, sí?
Abadejo.
Però tampoc entens, es digui com es digui, no entens, eh?
Sí, perfectament.
Molt bé, doncs fem pernil, és igual, eh? Dos de pernils, un de faves. I escolta, mentre va anant això, i un d'història, d'on surt el raconet aquest?
El raconet? Bé, surt... Vam arribar aquí fa 10 anys.
D'on sou?
Vam néixer i vam estar durant molts anys a Barcelona i fa 10 anys vam tornar a les arrels familiars. I fa, doncs, com uns 3 anys o així... Vam comprar aquesta casa aquí, amb aquest racó tan maco, de la plaça. És una casa, ja ho veieu, de llaurança molt antiga, del segle XVIII.
Del segle XVIII, no? Ja em fa pinta, ja sí. Sòlida, eh?
Una planta baixa i una escala bastant única aquí a Calaceit. I amb ella doncs, vam construir 3 apartaments, 2 habitacions i un cafè a la planta baixa, molt, molt acollidor. I tot plegat és això, el raconet de la plaça.
N'esteu contents de com us va fins ara?
Sí, molt contents, molt contents.
I del retorn? Perquè això, clar, el retorn des de Barcelona cap aquí... Com, per què? Per què va ser el retorn?
Ui, perquè no podíem aguantar més el ritme...
De Barcelona?
Sí, sí, sí. I mira, vam venir una mica per provar, però finalment vam apostar per quedar-nos aquí, que Calaceit, a part que ja veieu que té un patrimoni arquitectònic impressionant.
Fantàstic, sí, sí.
Té una història cultural també molt important i és un poble amb molt potencial... turístic, pel fet d'estar fronterer entre Catalunya, València i Aragó, estem molt ben situats i aquí estem.
Un pot pensar que un dia de cada dia no, potser no hi ha molta feina, no hi ha molt tràfic, que la gent doncs, tendeix a dinar a casa i, no? I bé, potser fer el cafè
sí,
i prou, no? Com passa un dia aquí, un dia normal?
Bé, és molt tranquil, és molt tranquil durant el dia i més ara a l'estiu que allarga bastant el dia fins a les 6 o les 7 de la tarda no comences a veure moviment pel poble perquè està tothom allà de fora, que se diu aquí, que està en el camp treballant.
Sí, perquè la gent treballa bàsicament al camp, Joaquim.
Sí,
bé, hi ha de tot, però una bona part encara és rural i la gent, diguéssim, va a treballar, com diu ella, allà de fora. Pues ara també hi ha molt servei i hi ha molta obra de construcció, molta gent treballa, o sigui, s'ha diversificat, però encara el rural perdura.
La frase o el terme utilitzat és fantàstic, allà de fora, eh? És molt maco, eh?
Sí, allà de fora. Sí.
Allà de fora, sí, sí.
La sotregada, el canvi, no ha estat massa sobtat de Barcelona aquí? No dius, potser enyorem una miqueta més de
sí,
moviment?
Sí, al principi, sobretot el mar. El mar és el que més vaig trobar a faltar, però després és difícil acostumar al ritme lent, no? Quan vens d'allà, vens accelerat. Me recordo que anava a comprar el pa i anava tan ràpida caminant que em deies, tranquil·la, que et passaràs al poble, em deies. Saps? Fins que ja baixes una mica de ritme i ja comences a acostumar-te a ells, no? Però et costa.
Poses la velocitat adequada al poble,
sí,
no?
Sí, exacte.
I conèixer tothom pel nom, eh? Quin plaer.
Aquí sí, ens coneixem tots.
O pels renoms.
També. Sí, no? Malnoms.
Malnoms, sí, malnoms.
Digue'ns alguns, per exemple, dels teus clients habituals.
Mira, de la meva família, per exemple, és Vallabodegues.
Balla bodegues.
Perquè tenia un avi que ballava per les bodegues, abans no hi havia ni pubs, ni discoteques, ni res d'això, i es trobaven tots els amics a les bodegues, i mira, el meu malnom ve d'aquí.
Balla bueno, bodegues, està bé, eh?
N'hi ha que fan referència a animals, n'hi ha, bueno, de tot una mica, no en diré cap perquè no se'm molesti a ningú.
Home, pots dir el del Joaquim Monclús que no se t'enfadarà.
No, no s'enfadarà, aquest el puc dir jo.
Com es diuen els Monclús?
Els Monclús és Cal Sardineta.
Cal Sardineta?
La meva revesàvia tenia una pescateria i el meu avi era molt prim. Estava allà i va començar la Sardineta i així ha quedat per tota la posteritat.
O sigui que si anem allà i diem volem trobar el Sardineta, sabran cap on
anem. Anem diversos germans, però avui principalment només pràcticament quedo jo. Hi ha un oncle, vull dir, però diguéssim, la referència sóc jo.
Però tu ets més fort que una sardineta, eh?
Una miqueta més. No tant com un altre animal que a vegades, però...
Sí, no direm altres animals, és igual, quedem-nos amb la sardineta. Eh? El que hauríem de fer és, aquí parlem molt, però clar, si no la deixem marxar a fer els plats no esmorzarem, eh?
Va, que segur que ja ens ho té mig preparat.
Sí, ja vols dir que ja ens havien d'endevinar les intencions.
Escolta, t'has mirat algun receptari tradicional d'aquí per desempolsar alguna recepta d'aquí de la franja?
Sí, l'Associació de Dones va fer un parell de llibres de receptes tradicionals i el segon d'ells, a més, està bastant bé perquè no només recull les receptes de Calaceig, sinó que s'han atrevit a estudiar una mica més quasi tota la comarca del Matarranya. I està molt bé aquest llibre.
I tu quina fas d'aquestes?
No, tot plegat, més que res, el que fem està recuperat dels pares. Amb la memòria dels pares i això, doncs, anar provant i anar fent més que receptes, el que has vist a casa tota la vida. Doncs el que us dèiem de les faves, l'escalivada, la truita en suc, sopes escaldades de pa i all, o sopes de llet amb pa, també. I després, també, el que feien, que això ho feien en l'època en què anaven a segar, que feien unes patates que les feien mig fregides i després les bullien amb un tros de llom i de xorís i allò es veu que té moltes calories i era una època que havien d'aguantar bastant i res, s'ha anat recuperant així una mica.
Qui no aguantarà són nosaltres, eh? Tants plats...
Va, la deixem anar a la cuina que ens ho vagi a buscar, eh?
Parlant d'aquestes patates.
Deixa'm preguntar-li una última cosa, només una cosa.
La gana s'aguanta.
El tema de l'allotjament rural funciona bé o què?
Bé, funciona els caps de setmana i en èpoques de ponts i festes i vacances, però entre setmana és molt difícil, molt difícil. És complicat, però bueno, jo estic contenta, fa gairebé 3 anys que vam obrir i ha anat la cosa millor i aquí Calaceit ja et dic que té un potencial turístic important i es nota molt que cada vegada la gent s'acosta més cap aquí.
Doncs ja ho sabeu, aneu a Calaceit, disfruteu de la ciutat, aneu al Raconet, als, com li deien, Balla Bodegues, pregunteu pel Sardineta que també us indicaran el què, no us perdeu Calaceit, no us perdeu l'esmorzar, que és el que nosaltres
anem
estem esperant.
Anem esmolant les eines, no?
I atenció, m'acaba d'enviar un SMS a l'Adrià que em diu jo podeu tornar a peu a casa, després de la dels plats que ens han ofert, potser sí que haurem de tornar a peu. Escolta'm, esperem aquí una miqueta amb delit l'esmorzar, eh?
D'acord.
Molt bé.
Fins ara.
Non c'è neanche un posto nel bar. Qui al banco non so che fa. Non si può passare di qua, tanto meno di là. Non si può andare laggiù. Solo fumo uomini al bar. Forse troppa birra nel bar. Forse sei là dietro, sei seduta in fondo al bar. Giorno di mercato nel bar. Giorno più sbagliato non c'è. Tu che rassomigli a chi e che agli occhi di chi ha visto tutto e sa. Dimmi se Margot è di là, dimmi se Margot è di là. Dimmi se è venuta o se è già partita, dov'è? È piuttosto importo ed è chi ti può il san fa. È piuttosto importo ed è chi ti può il san fa. È piuttosto importo ed è chi tu puoi salvare.
Catalunya Ràdio sense fronteres.
Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time.
A les 7 ens hem quedat amb les ganes de seguir veient, amb les paraules de l'Alfred, imatges de les Filipines. Ens hem quedat amb aquella imatge inicial. De fet, ja eren la una del migdia, ara ja deuen ser quarts de dues. No sé si l'Alfred ha dinat o no. De gana, qui no en passa segur és el Kilian, que l'hem deixat, s'ha quedat allà a la franja, a Calaceit, amb el seu cuixot, amb el seu pernil, i més val que m'espavili jo sola. Alfred, Alfred Rodríguez Papaseit, bon dia, com estem?
Hola, bon dia, bona tarda per aquí a les Filipines. Què tal?
Quan hem començat el programa anaves a dinar, no sé si has tingut temps de dinar o no.
Bueno, he esperat una miqueta, ara quan tot just acabem farem un petit moix.
Estem just a l'altra banda del món, pràcticament.
I pràcticament sí, la veritat és que...
Un llarg viatge.
Sí, déu-n'hi-do.
I per què vas fer tots aquests quilòmetres? Què et va portar fins aquí?
Bueno, realment venia de gust viatjar una miqueta. La veritat és que el continent asiàtic sempre m'ha tret força. I bueno, la veritat és que sempre havia tingut en ment fer-me una escapada per aquí, per terres asiàtiques, i veure com es vivia, com quines oportunitats professionals i també a nivell d'experiència vital hi havia per aquí. I bueno, vaig decidir doncs posar tots els esforços en cercar feina per aquí, per terres asiàtiques. I bueno, i va sortir la possibilitat de venir aquí a les Filipines, i bueno, vaig pensar per què no, no? És una bona experiència a nivell professional, bona, i a nivell vital, per suposat, també excel·lent.
Tu ets jove, molt jove.
Bueno, molt jove, relativament jove. 33 anys de Cris.
Per entendre'ns. Molt bé. I els currículums, no et vas limitar a enviar-los allò a prop de casa, al poble del costat? No.
La veritat és que bueno, Barcelona és una ciutat molt maca per viure, però no sé, tenia aquesta coseta dintre, bueno, de fet sempre l'he tingut, no? Aquesta coseta dintre de veure ja com es viu, no? Altres països, altres llocs, i la veritat és que em venia molt de gust anar a Àsia. La veritat és que Filipines no era un dels països que a priori ho tenia en ment, però la veritat és que va sortir aquesta possibilitat de treballar a una escola internacional aquí a Filipines, i francament no m'ho vaig pensar massa, no ho vaig tenir que pensar massa, la decisió la vaig fer de ràpid, un cop vaig tenir l'oferta.
Quant temps fa que treballes aquí a les Filipines i vius a les Filipines?
Sí, just un any fa ara. Un any. Tinc, en principi, vaig venir aquí amb un contracte per 2 anyets i bueno, tinc previst acabar-lo i segurament continuar per aquí, per Àsia, si no a les Filipines, potser un altre país, no?
Com vas arribar? Recordes el dia que vas arribar amb les maletes i els neguits, suposo, corresponents?
Sí, ho recordo perfectament perquè, a més, bueno, les Filipines més o menys ho tens ubicat en el mapa, no? Però clar, Cebu, la veritat és que el primer cop que em van dir que aquesta escola internacional estava a Cebu i que la posició era per aquí, per Cebu, que el primer que vaig fer és anar a mirar el mapa i amb un dimoni estava la illa de Cebu, no? Bueno, el xoc cultural d'entrada va ser força important. Perquè, bueno, no sé per què, jo m'esperava potser una ciutat una miqueta més desenvolupada, i bueno, amb el temps adones que això és pràcticament el tercer món. Tot i que Cebu, en principi, és la segona ciutat més gran de Filipines, no? Després de Manila.
Però tu aquí estàs en una illa i entre d'una illa, perquè on treballes és un lloc molt desenvolupat, no? Un lloc exclusiu, podríem dir.
Sí, sí, de fet és un petit oasi en meitat del no-re, no? Vull dir, de fet, el carrer en concret on està ubicada l'escola internacional és una zona molt, amb molta misèria.
Perquè cada dia tu et lleves, tu vius, no vius a dintre l'escola, que és un complex molt gran, però tu vius a fora, no?
Sí, aquí la gent per lo general el que fa és, o la gent amb una mínima capacitat adquisitiva, el que fa és viure dintre de petites urbanitzacions, no? Petits villages, que li diuen aquí, no? Llavors és com un, són també petits oasis, no? dintre de la ciutat, no? Jo visc en concret en un village que es diu Maria Luisa, i és una zona també força exclusiva, bàsicament per estrangers i per filipins amb una certa capacitat adquisitiva. I, bueno, em llevo força d'hora, em llevo les 5 i mitja, I d'aquí, doncs, cap allà, cap a l'escola, entrem a treballar a les, cap allà a les 7 i quart. Bueno, cap allà a les 7 i quart, no, abans de les 7 i quart. A les 7 i quart hem d'estar allà i bueno, fins a les 4 i quart, o, bueno, mai se sap. Saps quan entres, però aquí mai saps quan sortiràs de la feina.
Perquè no m'ha explicat què és l'escola on treballes, quina és, ni quina és la feina que hi fas. No m'ha explicat res d'això.
Això és una escola internacional. És, bueno, es diu Cebu International School. Bueno, ja, es diuen escoles internacionals, però realment són de tradició nord-americana, no?, dels Estats Units. És una mena de xarxa d'escoles que es van muntar els diplomàtics nord-americans, no?, bueno, d'Estats Units, doncs per donar, bueno, fa molts anys això, no?, per donar una formació unificada i una formació de qualitat pues, als fills de tots aquests diplomàtics, no? Pues, amb el temps aquesta xarxa d'escoles ha anat creixent, no?, i realment, bueno, és una xarxa d'escoles amb un... són escoles que són independents a tot arreu del món, no funcionen amb independència, però tenen en comú, comparteixen el que anomenen el batxillerat internacional. Llavors, bueno, els fills de diplomàtics, ara mateix ja no només nord-americans, de tot arreu del món, o fills d'empresaris, o de persones amb un cert, amb una important capacitat econòmica, no? doncs van a aquestes escoles, no? Per tenir així una formació una mica de qualitat, fins i tot, doncs, a racons del món com Cebu, no? On bueno, l'educació pública és força... força minsa, no? És força miserable, la veritat.
I has de passar molts filtres de seguretat, no?, abans d'entrar aquí, i moltes normes, perquè el teu aspecte no és el que tu portes habitualment, em sembla, no?
Sí, clar, també és una qüestió de la idiosincràsia de Cebu. O sigui, Cebu és una ciutat, deia, és una ciutat on hi ha molta misèria, i, esclar, on hi ha misèria hi ha delinqüència. No és això, una ciutat superperillosa, jo no he tingut cap problema fins ara, però sí que realment hi ha delinqüència, hi ha armes de foc, Llavors, bueno, evidentment, quan entres en aquest petit oasi, que és l'escola internacional, doncs sí, clar, hi ha tots uns filtres de seguretat. Tot cotxe que entra, vull dir, és xequejat amb gossos antibombes, sobretot amb el tema dels explosius, no? Estan una mica obsessionats amb el tema dels explosius. Perquè, bueno, les Filipines és un país una mica revoltat. Cops d'estat o rumors de cops d'estat, ja és una democràcia molt, molt entrecomillada, no? Vull dir... Llavors, bueno, aquest tipus d'escoles doncs, intenta protegir una mica tant a l'estat que està treballant allà com als propis nens, no?, que van a l'escola, perquè, bueno, per lo general són fills de gent amb diners i el perill també de segrest, doncs, bueno, no et diré que és important, però està, no? Llavors s'ha de passar tot un filtre de seguretat.
I les normes del teu aspecte, això, de què ve?
Les normes del meu aspecte, bueno, mira, escolta, aquí ja hem d'anar amb uniforme, no sé per què, no em preguntis per què, m'obliguen a portar corbata i camisa blanca, amb la calor que fa, per amor de Déu, és una autèntica bogeria, però bueno, hem d'anar així. Jo tinc els cabells una mica llargs, llavors, bueno, per controlar una miqueta me'ls haig d'encominar. És una de les crítiques que em fan allà a l'escola, que porto massa gomina, però
sí, sí.
És que tinc uns rínxols que són força difícils de controlar, i ho hem de fer d'aquesta manera.
Molt bé. Escolta, un cop arribes aquí i et passes tot els filtres, la teva feina quina és?
Aviam, jo en concret estic dirigint un departament que és, aquí li diuen el Media Center. S'encarrega de tot el que són els recursos d'informació per tota la comunitat escolar, diguéssim.
Biblioteques, mediateques...
Exacte, està inclòs la biblioteca, el que és la gestió de continguts de la pàgina web, l'adquisició de llibres de text pels alumnes...
Saben que ets català o no?
Sí, que ho saben, i tant. Tinc uns quants aprenent català allà a l'escola, uns quants que... Home, és complicat perquè per ells és que d'entrada els filipins estan molt americanitzats. Llavors, tot el que no és filipines és americà. Tu d'entrada vas allà i bueno, tu ets americà. Llavors has d'explicar d'entrada que existeix Europa, que ja és una tasca important. I després, dintre del que és Espanya, doncs sí, bueno, que Espanya està a Europa, no està a Sud-amèrica, i que dintre d'Espanya, doncs que Espanya és una mena de trencaclosques, no?, de països, no?, que bueno, amb la seva pròpia idiosincràsia, i Catalunya en concret, no?, que tenim la nostra pròpia llengua. Això ho has d'explicar perquè bueno, no ho coneixen, no ho saben.
Què és el més interessant que has vist, que has captat durant aquest any que portes aquí?
Aquí a Cebu, aviam, d'entrada, i també era una miqueta possible que estava buscant, no? Això cultural és molt intens. Començant per la mateixa llengua, no? La mateixa llengua barregen, no és una llengua que estigui normalitzada, barregen anglès amb filipí, bueno, amb tagalo, amb la llengua pròpia d'aquí de les Visayas, que és el Visaya, o sigui, tenen un conflicte intern important. Llavors, això cultural, aquest cultural, a mi la veritat és que em resulta molt, molt interessant.
Els teus amics són filipins?
Bueno, ja de tot. Aquí la veritat és que tenim una petita comunitat catalana, que cada cop s'està reduint més, però dintre de l'escola hi hi ha gent doncs, de tot arreu, no? Hi ha gent dels Estats Units,
però amb qui et fas tu? Amb qui et fas?
La veritat és que tinc dos sectors. Tinc el grupet català, doncs, que sempre... Bueno, el grupet català, francament, és un amic català que tinc aquí, que d'aquí poc se me'n va de més cap a Japó. I la veritat és que tinc molt... Bueno, és una miqueta la petita illa, no? Quan estàs una miqueta de morrinya, no? Doncs, bueno, sempre va bé tenir algú català aquí al costat. Però el meu dia a dia és... bàsicament amb filipins i, bueno, i també algun expatriat de l'escola amb el que tinc bona relació.
M'han dit que ets un habitual als sopars del cònsol espanyol, no?
Bueno, un habitual.
Això sona com molt bé.
Sí, no, el cònsol espanyol, bueno, de fet aquí el consolat d'aquí és un consolat honorari. El cònsol d'aquí és un fill d'espanyols, és nascut aquí ell, de pare i mare espanyola, però bueno, ell ha viscut aquí tota la vida. És un consolat honorari, vull dir, el consolat de fet és casa seva, vull dir.
Ja.
Llavors, bueno, sempre de tant en tant sí que em munten algun sopar i bueno, per fer una miqueta de comunitat espanyola. Aquí el fet pels filipins, el fet de tenir sang espanyola o tenir origen espanyol és un element de prestigi i ho exploten moltíssim. Llavors, de tant en tant sí que munten aquests sopars així, en pla, amb tota la comunitat espanyola, no? Com una miqueta la elit, no? D'aquí de les Filipines. Per tant, a vegades és una mica ridícul, però bueno, és interessant, si més no. Do you remember when we first met? I sure do. It was sometime in early September. Well, you were lazy about it. You made me wait around. I was so crazy about you, I didn't mind.
Quan tens així temps lliure com avui, què és el que t'agrada més fer?
Aviam, aquí jo el que intento fer, tant com pugui, és viatjar per aquí al voltant de les Filipines. La veritat és que és un país per descobrir. La veritat és que, bueno, turísticament poc explotat segurament, i és un lloc realment per descobrir i per viure'l. Són com 7.000, sembla que són 7.150 illes aproximadament, perdudes per aquí a mitjà de l'oceà. Algunes d'elles són autèntics paradisos tropicals. Tenen un autèntic problema d'accessos, no? Les carreteres són dolentíssimes, molts cops és difícil arribar a aquestes illetes, però bueno, quan hi arribes són autèntics paradisos. Llavors, per poc que pugui viatjar tant com pugui. També a l'estranger, clar, aquí estem, és una zona estratègica i, bueno, tenim a un parell d'horetes, està a Malàsia, Indonèsia, Tailàndia, Hong Kong, cap a dalt, Vietnam, vull dir, la veritat és que per la gent que li agrada viatjar, això és un autèntic luxe.
Recomana'ns dos o tres llocs si ara ens decidíssim a venir aquí.
Les opcions són moltes. Darrerament, jo he estat a una illeta al nord de l'illa de Cebu. Com que deia, l'illa de Cebu està dintre del que és un conjunt d'illes que es diu les Visayas. I hi ha una illeta al nord de Cebu que és molt petita, molt petita, que es diu Malapascua. El nom és, d'entrada, no tenen ganes d'anar-hi, no? Malapascua. Però la veritat és que, bueno, és una illa on no hi ha gairebé... No hi ha canalització d'aigua, el fluid elèctric també és mínim. I precisament per això segurament està poc explotat, i la veritat és que és una autèntica meravella. Vaig poder estar en un petit bungalow que a peu de platja, veient doncs, els crancs com es mouen per la platja, platges de sorra blanca absolutament fantàstiques, sense gent per allà corrompent una miqueta l'entorn, palmerals idíl·lics. La veritat és que és una autèntica xulada. Perquè tenim a propet també per aquí a l'illa de Bohol, on hi ha uns micos, que bueno, diuen que són els micos més petits del món, que es diuen els terciers, micos molt petitets, i bueno, és una de les atraccions també per aquí locals. No sé, moltes coses, la veritat és que no...
Escolta, entrem en l'apartat d'anècdotes. Sé que n'hi ha unes quantes. Tu has parlat dues vegades d'això cultural. En sé d'una del principi que no t'agrada parlar-ne gaire.
Ah, que em van portar un prostíbul, sí, ah, bueno, ostres, aquí tot se sap, eh? Sí, bueno, va ser, home, això no us hauria d'explicar, res més arribar, la veritat és que, clar, aquí hi ha molta prostitució, és que aquí és com molt comú en aquests jocs. De fet, fins i tot en aquests Girly Bars, fins i tot et trobes parelles, parelles, nois i noies que van allà, hi ha de tot, esclar, hi ha gent que va a practicar sexe, per suposat, però hi ha tota una xarxa d'aquests Girly Bars que, bueno, que és algo com molt comú. La gent jove és que a la que pot enganxar un estranger o a la que pot tenir una relació amb un estranger, doncs de seguida s'hi llencen. El que prima és l'estabilitat econòmica, i és precisament perquè és un lloc on hi ha pobresa. Llavors, el concepte que tu he parlat amb nois i noies aquí, el concepte d'amor que coneixem nosaltres, no? Aquest concepte de, bueno, que ho deixes tot per el teu home o per la teva dona, no? Vas on vagi, fas el que faci falta, això no, aquí no existeix. I a partir d'aquí el concepte de l'amor és algo que és algo que, bueno, que creix, que neix a partir d'aquest matrimoni de conveniència, no?
Alfred, el teu futur no es queda aquí.
No es queda aquí, bueno, el futur, vés a saber on anirem a parar. Ara és un lloc interessant i hi ha molts països, hi ha molt per descobrir, i a mi és un continent que m'apassiona.
Cap a la Xina?
Sí, la Xina és una opció. La veritat és que era un dels països que jo tenia en ment, a part, bueno, tinc amics que estan ubicats allà, i és un país interessant.
Un home seduït per l'Àsia. Alfred, per què no ens dius adéu en l'idioma que es parli aquí, que m'has dit que n'hi ha tants, que com ho diríeu aquí si et creues pel carrer amb algú? Com dieu adéu?
D'entrada, doncs, diríem moltes gràcies, salamat kayo, balik balik, no? I, bueno, espero que torneu, que vingueu cap aquí, que pugueu compartir amb mi aquesta experiència aquí a les Filipines.
Balik,
vol dir torneu, veniu, torneu a parlar amb mi.
Molt bé, doncs escolta'm, un plaer, Alfred.
Igualment, que vagi molt bé.
Vivint el dia a dia de l'Àsia, molta sort.
Gràcies.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go, and knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Catalunya Ràdio sense fronteres, amb Montse Gené i Kilian Sabrià.
Ai, aquest despertador, mare meva. Au, va, som-hi. Ai. A veure quin dia fa. Uf. Uf, mare de Déu, quin cap. Apa, aquí. Quin dia. A veure si fa fresca. Ai, la fortina aquesta. Després la meva mare em matarà, tu. Bon dia, com esteu? A veure quin dia que fa. Mira, avui és festa i al carrer no hi ha ningú, ja ho veig. Com a mínim fa fresqueta i no farà calor. Ja veurem com s'aguanta el dia. I ara vaig a vestir-me. Com cada festiu a aquesta hora... És hora del Sense Fronteres i és hora que l'Adrià, el Kilian i la Montse es vesteixin. A veure què tinc per aquí. Avui és dia de festa, la gent no treballa, els nens no van a l'escola, però n'hi haurà trens de nens, una mica grans, em penso, que sí que hi anirem. Kilian, Montse, us deixo les bats aquí, aneu-vos-les posant, que hem d'anar a l'escola.
Bon intent, Adrià, però no et sortirà bé, no. Els tres no. Tu vas a l'escola. Tu.
Au, vinga, va, no facis el ronso, va. Sí, són molt macos aquí, aquesta escola. Ja veuràs quina mestra que et toca. Judit.
Sí.
Hola, tu ets la mestra d'aquesta classe, no?
Sí, sóc jo, bon
doncs,
dia.
Doncs bon dia. Mira, que et porto un nen nou, és l'Adrià.
És una mica gros, eh?
Sí.
En tots els conceptes, vull dir. Vull dir que és alt, ganàpia, i em sembla que té uns quants anys. No sé quants en té l'Adrià, no ens ho dic mai, això, oi? Bé, és igual, és gran, és gran.
Bueno,
no passa res, no passa res.
No passa res, que passi. Ja l'acollirem.
Aquesta escola... No sé si és la més indicada per ell, és un nen que no parla castellà gens ni mica.
Doncs no sé si serà la més indicada perquè aquesta escola és de Madrid i per tant parlarà castellà tota l'estona. L'única cosa que potser si ve el dimecres o el divendres, doncs podrà sentir uns quants contes en català.
Ah, això m'han dit aquí, esta és la professora catalana, jo cap aquí.
Sí, dimecres i divendres.
Dimecres i divendres, sí. Depèn de quina de classe el posem. Si el posem a 3 anys serà dimecres, si el posem a 4 o 5 serà divendres.
Jo crec que tant entre la de 3 com la de 4 com la de 5, perquè...
S'ho passarà bé tot arreu.
Sí, no? Jo crec que sí. Sí. A més, aquí a l'escola Àgora són fantàsticament acollidors, macos, oberts, bueno...
Bueno, ell té un vessant lúdic molt important, o sigui que s'ho passarà molt bé.
I tant, tanta no estic segura.
Judit, escolta'm, tu aquests dies, diguem que has tingut una mica de ressò mediàtic, sí o no?
Això diuen, jo crec que sí, no? Alguna cosa m'ha arribat, el telèfon sona i no sé ben bé, bueno, sí que sé ben bé, però... Però sí, alguna cosa s'ha mogut, crec, no?
Tot per aquesta iniciativa de comptes en català a Madrid. Clar, la vinculació català i Madrid ha cridat molt l'atenció. I una escola, no? En el moment en què des de Madrid també es parla molt de com fem l'escola aquí al país i tot plegat. Com és que ha sorgit aquesta iniciativa? De què li surt la idea?
Doncs bé, aquest és un projecte que ja portem fent fa un... Crec que aquest deu ser el tercer any, més o menys. Vull dir, s'ha fet a França, amb català i en castellà. Aquest any s'està fent a França en català. També s'ha fet a alguna escola de Badalona. I amb la professora Teresa Creus, que és la professora de la Universitat Autònoma amb la que ho vam... amb la que, bueno, s'està treballant i això, doncs un dia vam somiar de que bonic seria fer-ho a Madrid, no? Per trencar una mica justament aquests tòpics. Que, de fet, per una part dius, bueno, que malament que hagi de sortir això, no? Perquè tant de bo fos la normalitat.
Exacte, exacte.
Tant de bo fos la normalitat i no fos una superexclusiva que els, uns nens d'un col·legi estan sentint una de les llengües que es parla a Espanya. O sigui, la veritat és que, bueno, va sortir, vam somiar, vam fer broma d'això fa 3 anys, assentades en un... al congrés de, un congrés sobre interculturalitat a Almeria, i bé, llavors vam seguir somiant i vam seguir treballant, i al final doncs vaig decidir demanar la beca per venir a Madrid, i vaig decidir buscar escola, i vaig decidir portar projecte a terme, i vam trobar aquesta escola Àgora, que és una escola molt oberta, una escola molt integradora, i no van tenir cap mena de problema, i així va ser una mica com va sortir.
Tu estudies psicopedagogia, no? És així?
Jo sóc mestra d'educació infantil i ara mateix estic estudiant psicopedagogia.
Molt bé. M'imagino que, dius, ens hem posat a treballar, suposo que inclou fer moltes trucades, no?, i explicar la proposta. Abans que et diguessin sí, quines respostes et vas trobar?
Bé, doncs mira, el primer que vaig fer va ser intentar obrir-me portes. Llavors el que vaig fer va ser enviar cartes a les escoles de la localitat d'Alcobendas, que és el que més a prop em quedava perquè estic visquent allà. I llavors d'Alcobendas no va respondre ningú, ni sí ni no, i llavors una escola sí que es va enterar, una escola de Madrid sí que es va enterar del tema i em va demanar que ho fes a la biblioteca, que passa que no s'adaptava això a les exigències de les meves pràctiques. I llavors una de les professores de la universitat em va dir, mira, un centre que et puguin acollir, que són innovadors i tal, doncs aquest és l'Àgora. I jo vaig trucar a l'Àgora i els vaig dir, mira, estic buscant per fer pràctiques, i el que vull fer és fer una mini investigació, perquè tot això ho plantejo així com una mica d'investigació al meu nivell, és clar, de 22 anys inexperta, vull fer una mini investigació sobre un projecte, i la veritat és que en cap moment vaig haver de donar cap explicació de més, o sigui, va ser com... Ho van veure com un projecte de contes, que aquí els he explicat molts contes als nens, i amb una altra llengua, que aquest cas és el català, perquè explico jo, podia ser qualsevol altra, i no m'hi van posar cap mena de fren ni de resistència, cap problema.
Molt bé, això també desmunta els tòpics, no?, que no ens volen veure ni en pintura i que tot el que és català doncs, en fugen a Madrid.
Bé, qualsevol cas és un cas, no sé si serien molts casos i això seria possible en moltes escoles. Ha estat possible en una que dius que és especial també una mica.
Bueno, és una escola molt oberta, sí. Però la veritat, no sé si seria possible més. A mi m'encantaria que, i a més ara amb el que s'ha arribat a sentir, pues, que hi haguessin més escoles que... Que potser hi ha escoles que no se n'enteren, bueno, no arriba la informació, el que sigui, però jo ojalà n'hi haguessin més. Sí, és una excepció, no? En principi és una excepció, si no, no hagués aixecat aquest munt d'atenció, però bueno.
I entres el primer dia a classe, comences a parlar en català amb uns nens que no l'han sentit mai, i què passa?
Bé, no va ser ben bé així. Jo a aquests nens els hi parlo sempre en castellà, sempre, des que vaig arribar. Llavors, tot es fa a partir d'un ninot que es diu Jordi. I en Jordi és qui va arribar amb un tren un dia de Barcelona i va portar una carta i va portar uns contes i els va dir a la canalla que venia a explicar els contes i que els explicarien en català. I és sempre que apareix en Jordi que jo començo a parlar català, per diferenciar molt bé quan parlo una llengua i quan parlo amb l'altra. I la reacció dels nens va ser al principi això una mica de sorpresa, però van estar molt atents, i com que hi ha nanos que tenen família a Barcelona i tot això, al saber que en Jordi venia de Barcelona, ja de seguida hi va sortir un que va dir, ah, perquè jo en Barcelona hablan el catalán. I llavors vam dir, ah, claro, entonces podría ser que sea eso, ¿no?, que hable català en Jordi. I ja pues, vam començar a treballar a partir d'aquí, i els nens tenen assumit que quan arriba en Jordi, doncs, la llengua que senten és el català.
I els nanos ho entenen ja? Quant temps fa que ho fas?
Ah, doncs bé, doncs vam, estem, hem explicàvem el quart conte i estem pel quart, i la veritat és que sí, els nanos ho entenen molt. Clar, tenen les imatges, no? Perquè el que realment intentem afavorir és que ja tinguin recursos per poder entendre, no? Pues veuen les imatges, senten una llengua que s'assembla, poden anar-ho relacionant i van entenent la història. I la veritat és que des del primer moment van començar a entendre molt. Clar, cada vegada entenen molt més, no? Els ritmes també són diferents. N'hi ha que entenen molt de seguida, n'hi ha que són més, que entenen més a poquet, però la veritat és que sí que jo em quedo sorpresa també del munt de coses que arriben a entendre.
Quins contes són?
Doncs són contes moderns, contes que pots trobar en qualsevol llibreria, àlbums il·lustrats, que agafem les imatges i a partir d'elles pues, treballem. Però són qualsevol conte, per exemple el del Camaleó, que és un conte d'un autor francès, avui hem explicat Diuma, que és un conte d'un os del Pol Nord que se'n va a la ciutat. Són contes moderns, que els alumnes poden tenir a casa inclús.
Escolta'm, una cosa és els nens ho acaben o estan començant a entendre a diferents velocitats, com és lògic. Algun es llança a dir alguna cosa ja o no?
Sí, a part de la cançó que en Jordi els va ensenyar, de que no només ja diuen el molt bé, que això és el que els va ensenyar en Jordi a dir el primer dia, sinó que ara es llancen inclús a començar a cantar la cançó, o sigui, imiten el so que surt de les paraules d'en Jordi, no? I llavors, inclús durant el conte, també diuen alguna vegada, repeteixen alguna paraula, i la que tenen allò més assumida és la paraula contes, que aquesta la van agafar des del primer dia. El primer pas per assimilar-la va ser fer una barreja, i llavors en van agafar la paraula cuentos i la paraula contes, i van fer la seva pròpia paraula, que era cuentas. Llavors en Jordi venia a què? A contar cuentas, no?
Cuentas.
Cuentas,
que també és una mica català, això, d'anar sempre amb les cuentas,
clar.
Eh?
Sí, però bueno, no reforçarem tòpics.
No.
Doncs sí, doncs ells i les seves cuentas, i ara ja diuen tots contes, o la majoria ja diuen contes, perquè ja a mesura d'anar-ho sentint ja han anat assimilant la paraula que en Jordi diu, no? Exactament.
Els nens sembla que no tinguin problemes, perquè els nens tenen pocs problemes per moltes coses. I alguns pares t'has trobat que diguin «Però per què tiene que estar perdiendo el tiempo con esto, mijo?» o alguna cosa així.
Tot el contrari. Felicitacions al pati, felicitacions a l'autobús. Ara, de fet, els hi vam escriure un correu preguntant-los la seva opinió sobre bueno, si havia sortit i sobre el que pensen del que s'ha publicat i tal. I és que la resposta és unànimament «Moltes felicitats, em sembla fantàstic». Inclús alguns correus que posen alguna paraula en català perquè ho coneixen, alguna paraula, i així per fer-te una mica de picar-te l'ullet, no? O sigui, i la veritat és que la resposta dels pares és al·lucinantment positiva, i de fet ho diuen, o sigui, és que és algo normal, que hauria de ser normal almenys, no? Que sentin una altra llengua, perquè de fet existeixen les llengües, i ho troben molt bé.
Tu, com a Judit Ciutadana que vas pel carrer quan no ets mestra, t'has trobat en canvi en la realitat del rebuig o no?
El munt de gent que m'he trobat pues, possiblement dues, tres persones amb les que sí que m'he trobat aquest rebuig. Però dues, tres, és a dir, per mi aquestes dues, tres no són significatives de res, perquè aquestes dues, tres també se les pot trobar algú de Madrid que va a Catalunya. Però jo crec que la gran majoria de gent del carrer passa d'aquestes històries i coneix a tu com a Judit, i jo els coneixo a ells com a Belén, Marcos, Carlos, Àlex, les companyes dels esports que estic practicant, o el que sigui, no? Llavors la gent del carrer, jo crec que en general, el que sí que hi ha és molta desconeixença. Igual que nosaltres pensem que ells ens tenen una ràbia impressionant i també fundada en notícies que ens arriben, no? Doncs ells pensen el mateix de nosaltres, que nosaltres els hi tenim com una espècie de... no? I llavors és com, si amb dues parts estem pensant que una ens té mania, llavors és impossible que arribem a cap acord, no? Mm-hmm. I la mania aquesta realment és com mig... bueno, no, totalment infundada, jo crec. Que jo els he hagut de dir mil vegades, no, és que no és verdad, no... Nos tenemos mania, más mania nosotros a vosotros, o sigui, no? Que jo crec que bàsicament el que hauríem de fer és conèixer-nos.
El que queda clar és que hi ha molta gent que reivindica que les llengües que hi ha a l'estat espanyol es coneguin a tot l'estat. Hi ha diverses gradacions, es podrien ensenyar pròpiament ensenyades, o es podrien fer, si més no, casos com aquest, que normalitzen amb la presència d'altres llengües, perquè si no, del desconeixement en ve moltes vegades la problemàtica. Escolta, tu d'on ets concretament?
Jo sóc de Folgueroles.
De Folgueroles, sí. O sigui que ara tenim un col·lectiu de nens a Madrid agafant accent de Folgueroles...
Exactament.
Amb el català.
Exactament.
Variant Madrid-Folgueroles, ara una mica això, eh?
Sí, sí, una mica, sí, no sé què ens sortiria d'aquí, però podria ser interessant.
I quan tu marxes, aquests nens deixaran de tenir el català a l'abast?
Doncs no ho sé, perquè la veritat el que seria interessant, i ho hem comentat a l'escola, jo els hi vaig comentar, que seria interessant buscar-hi una continuïtat, buscar una continuïtat, i a mi jo els hi vaig dir, bueno, hauríem de demanar alumnes de Sèneca, però encara que no fos en català, podria ser en qualsevol altra llengua, o que vinguessin Erasmus, no? Tot s'ha de parlar, però vaja, que jo crec que això podria tenir continuïtat. Si hi ha interès i hi ha alumnes, perquè clar, tot això penseu que ho fem, o jo almenys ho estic fent i sóc un alumne que estic aquí en un període molt concret, que llavors me'n torno, no?
Judit, demanem al Jordi que ens digui adéu, com diu habitualment adéu als nens de la classe.
D'acord.
Va.
Doncs adéu-siau. Els hi diu així.
Ja està?
Els hi diu així, sí. Els hi diu, bueno, els hi diem, diem adéu a en Jordi i ells diuen adéu o adiós. I Jordi, en Jordi els hi diu adéu-siau, nens.
Molt bé.
És totalment normalitzat.
Doncs dona molt records al Jordi, que té una veu que s'assembla molt a la teva.
Sí, eh? És curiós, no?
Deu ser de Folgueroles, també.
Deu ser de Folgueroles.
Judit i Jordi.
Judit i Jordi,
moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Molta sort i enhorabona per la iniciativa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mon père musicien, mon frère musicien, ma mère musicienne, elle joue de la harpe ancienne, mon père joue du violon, mon frère du cymbalon. Et moi, vous le savez bien, je ne joue de rien. Je joue à regarder les nuages qui courent dans le petit jour. Parfois, perdu dans le bocage, je joue comme les oiseaux d'amour. Mon père qui est musicien joue mes chansons très bien. Ma mère qui est musicienne les chante en tyrolienne. Adélaïde, Gaston les savent dans tous les tons. Dans ma famille, en fait, je suis le prophète.
Catalunya Ràdio sense fronteres.
Com sempre ens agrada fer un vol per saber què passa a cada lloc. Comencem per la Catalunya Nord, a Perpinyà. Com sempre hi tenim el nostre company Pere i amic Pere Codonyan. Com estem? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Bon dia de festa, eh? Aquí,
sí.
Aquí també, no?
Sí, com a tot arreu, el primer de maig.
Les festes s'han de santificar no treballant. Tot i que en el nostre cas no es pot dir així, perquè aquí estem. Però bé, és igual, ho obviarem. Pere, què hi ha per aquí? Què teniu de nou?
Bé, doncs, com potser sabeu, es celebra a França el tricentenari de la mort del Sébastien Vauban, que va ser el gran obra arquitectònica, que són unes 300 places fortes, que ha fet arreu de França, sobretot a la vora de les fronteres, ho volen inscriure al Patrimoni Mundial de la Humanitat. I aquí, a la Catalunya Nord, hi ha dues places fortes. N'ha fet diverses, n'hi ha diverses tot al llarg de la frontera, però és sobretot el poble de Vilafranca de Conflent, que hi està candidat, així com Montlluís, que és ben bé el poble que Vauban ha creat de tota peça, on hi ha una que encara, o encara hi ha l'exercit allà, que està a la Ciutadella, i que el poble està dintre d'intramurós, dintre els murs que ha fet el Vauban. Doncs aquí, en general, les institucions, els alcaldies, tot això, hi estan a favor i estan fent una promoció. En canvi, el que ha sortit, ha sortit una mica una mena d'oposició des de les associacions catalanes, que elles veuen més en Vauban com, evidentment, l'arquitecte de l'ocupació francesa aquí, l'inici de persecució de la llengua catalana.
Els dos vessants de la història. Gràcies, Pere, a disfrutar el que queda del dia.
I ens, molt bé, sí, sí.
Ens sentim no sé quan, eh? De moment, bon estiu.
Bon estiu, doncs.
Ens despassem només una miqueta pels Pirineus, de la Catalunya Nord a Andorra, on ens espera la Maria Martí a aquestes hores. Maria!
Hola, bon dia.
Prou desperta com per explicar-nos alguna cosa d'avui?
Alguna coseta, sí. Avui, dia 1 de maig, el Dia del Treballador, aquí a Andorra també se celebra, però d'aquella manera, diríem. Perquè també fan una manifestació, com a la resta de territoris, però aquí el que reclamen és que sigui festiu, perquè hi ha molta gent que fa festa, però no és un dia festiu establert, allò, al calendari, sinó que depèn de la voluntat dels empresaris, doncs, que donin festa o no als treballadors. Per tant, és una de les reclamacions que es fan aquí a Andorra el dia 1 de maig.
Molt bé, sou una excepció.
Som una excepció.
Com amb tantes altres coses, eh?
Això mateix.
Com, per exemple, una excepció pel que fa a qualsevol altre territori de parla catalana que no podem enviar representant a Eurovisió, no?
Això mateix, nosaltres sí que en podem enviar i aquest any envien els Anonymous, que són un grup molt jove, de 18-19 anys, uns nois que ara s'estan preparant perquè el 10 de maig van a la semifinal del Festival d'Eurovisió, el Senki, i allí és on representaran Andorra amb la seva cançó Salvem el món. Ara, en els últims dies, estan, no paren de fer actuacions per aquí a Andorra i també per aquí a Catalunya, i donant-se a conèixer i a veure si aquesta vegada podem passar ja a la final.
A veure si hi ha una mica més de sort aquesta vegada. Com fa la cançó? T'atreveixes o no?
Ui, no m'atreveixo, no.
Bé, deixarem per una altra ocasió, doncs. Gràcies, Maria, una abraçada.
A vosaltres, adéu.
Doncs ara, Montse, cap a l'Alguer. Ens espera la Josefina Morales. Josefina, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Doncs sí, perquè en aquests últims dies l'Alguer, com ja és habitual des de fa anys, ha participat al Saló Internacional del Turisme de Barcelona. I aprofitant, a més, aquesta benentesa, ha servit també per presentar la nova regata que es farà a finals de juny, principis de juliol, que serà Barcelona... No, perdó, l'Alguer-Barcelona-l'Alguer. Mm-hmm. Aquesta regata es farà als anys buits, en què no hi ha la ja tradicional l'Alguer-Palma-l'Alguer.
Ah, molt bé, no?
Sí, estarem, cada any tindrem una regata.
Exactament. Molt bé, alguna cosa més per acabar?
Bueno, doncs per acabar podem dir que fa uns quants dies l'Ajuntament de l'Alguer va firmar amb l'Institut Ramon Llull un acord per, i això permetrà que l'Alguer faci part, junt amb els altres indrets dels països catalans, a la Fira del Llibre de Frankfurt, que tindrà lloc el mes d'octubre, i que aquest any té com a convidat d'honor la cultura catalana.
I tant, i ho sabem. I sense vosaltres no hi seríem tots. O sigui,
exactament.
Que
havíem de ser-hi també nosaltres.
Benvinguts. Gràcies, Josefina. Ens sentim ja, no sé, la temporada que ve. Bon estiu.
Igualment per tots vosaltres.
Gràcies.
I a la propera.
Gràcies.
Adéu-siau. Adéu-siau.
Nasi Muñoz, bon dia.
Bon dia.
Aquests dies sobretot sentim a parlar del repetidor de TV3. Va, a part d'això, alguna altra coseta per aquí?
O sigui, com que estem en plena campanya electoral i suposo que el del repetidor de TV3 també té a veure amb això, els col·lectius d'esquerra, la gent d'esquerra, els cantants, els cineastes, doncs han decidit fer un documental, un vídeo de curts, com aquell que es va fer de les eleccions del 2004, Emotivo i les gallegues, a votar-los, però ha passat una cosa que no havia passat en aquestes dues eleccions, en aquestes dues campanyes electorals que la Junta Electoral, gràcies al PP, ha prohibit que se metera en centres públics i en les universitats, no? I bé, al final, doncs, la cosa s'està fent a locals privats i bé, però almenys sembla que hi ha prou gent que l'ha vist i que hi ha 110.000 còpies que s'estan repartint i en tot cas, doncs, es pensa, no, que no està tan clar això de la llibertat d'expressió, no? Per això també ho relacionava amb la qüestió de TV3, no?
Mm-hmm, això de prohibir últimament està molt, molt de moda per aquí baix, eh? Ignasi, moltes gràcies. Ens sentim ja la temporada que ve, eh? Bon estiu.
Igualment, bon estiu.
Senyores, senyors, s'acaba.
És un adéu per avui, però també per aquesta temporada.
És l'últim de la temporada.
És l'últim.
És l'última festa intersemanal de la temporada, és veritat.
Els que treballeu, no n'hi ha cap més de festa ja fins al setembre que ve.
Bé, a nosaltres tant ens fa perquè treballem quan treballem i treballem quan és festa intersemanal, per tant,
en tant ens val. Petonets i un bon estiu.
Aquests som els que hem fet el programa, això sempre s'ho sap més la Montse, per tant, jo només faig l'anunciat, Montse.
Doncs sí, l'Adrià Bas, el Ricard Portal, el Salva Pou, el Kilian Sabrià,
sí.
Aquest el podries i tu també, i la Montse Gené.
Moltes gràcies a tots, bon final de temporada. Temporada, estiu, vacances, ens retrobem després de les vacances. Que vagi bé.
Esperem-ho, que sigueu feliços. Adéu-siau, gràcies.
Copper comes from Arizona, peaches come from Georgia, and lobsters come from Maine. The wheat fields are the sweet fields of Nebraska, and Kansas gets bonanzas from the grain. Old whiskey comes from old Kentucky. Ain't the country lucky? New Jersey gives us glue. And you come from Rhode Island, and little old Rhode Island is famous for you. Cotton comes from Louisiana, gophers from Montana, and spuds from Idaho. They plow land in the cowland of Missouri, where most beef meant for roast beef seems to grow.
Grand Canyons come from Colorado. Gold comes from Nevada. Divorces also do. And you, you come from Rhode Island. Little old Rhode Island is famous for you. Pencils come from Pennsylvania. Vests from West Virginia. And tents from Tennessee.